A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Són les 9 i 22, les 4 i 22. El Consell de Formentera, a través de la Conselleria de Turisme, ha iniciat aquest mes de maig una nova campanya d'inspeccions a habitatges amb l'objectiu de reforçar el control de l'oferta turística i garantir el compliment de la normativa vigent. Per parlar dels detalls d'aquesta iniciativa, teníem amb nosaltres el conseller de Turisme i Habitatge, Nartal Mayans. Benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia.
A veure, conseller, expliqui'ns un poc en què consisteix aquesta iniciativa. Inspeccions d'habitatge, entenc que habitatges no turístics.
Sí, bueno, en principi, igual que vàrem fer ja en les darreres edicions, els darrers estius, es fan sortejos aleatoris on es troben deslistat de registres catastrals i es destrien d'allí un número d'aquesta, la darrera volta varen ser 50, ara han fet un altre sorteig de 25 inspeccions més, i els inspectors acudeixen en persona després d'haver fet unes comprovacions prèvies a través dels nostres sistemes per veure si aquelles vivendes estan sotmeses a algun tipus de lloguer irregular o si hi ha alguna irregularitat dins de les seves actuacions.
Com és, després, sobre el terreny aquesta tasca? Ho dic perquè, clar, presentes allà en una casa, igual et piques i no hi ha ningú, o igual sí que hi ha algú, però t'expliquen que viuen allà, però que igual no tenen contracte. Ja sabem les situacions que hi ha a Formentera d'habitatge, o que són els cosins del que viu allà i resulta que li han deixat la casa perquè després... No sé, com va això?
Claro, en primera instància, el que fan els inspectors és més bé una comprovació dins dels nostres sistemes, comproven que la vivenda hagi tingut alguna volta algun antecedent de sanció, comproven que hi hagi més o menys edificacions dins el terreny que el número ha determinat i llavors es disposen a anar allí en persona, presencialment. Què passa? Que quan arribes allí te pots trobar, com dius, moltes situacions. Pots arribar i veure que dius, això és la casa d'una persona que viu a Formentera, perquè veus que té el ca allí, veus que tenen el cotxe, veus que hi ha una persona major, o pots veure que és una casa que no està habitada ara mateix, et pots trobar moltes situacions. També pot passar que toquis la porta i no hi ha ningú. Entonces has de tornar a passar, fas un parell d'inspeccions, i normalment te pots trobar qualsevol cosa. No és que hi hagi una cosa segura. La nostra idea ara, en paral·lel que estan fent aquestes inspeccions, és de desenvolupar un sistema, un cribatge, on es puguen treure d'alguna manera les vivendes habituals de gent que habitualment viu allí. Jo, per exemple, porto 20 anys visquen a la mateixa casa, entonces aquella casa la marcam com a residència habitual. Hi ha gent que té una vivenda habitual, però que a lo millor du un o dos anys, també es poden assenyalar d'una altra manera, no? Hi ha vivendes que temporada sí, temporada també, es lloguen, ja siga per turistes o ja siga per treballadors. Entonces en aquell cas el que es farà serà separar les vivendes segons la tipologia que es determini, i això facilitarà una mica un procediment, un mapeig de les vivendes i dels usos que se'ls donen.
Clar, però com es comprova, no? Si, per exemple, vas a una casa que en principi no hi ha ningú empadronat allà, no? I resulta que, trobes un panorama de persones que diuen que són treballadores, que només estan... Això com s'acaba de comprovar que són treballadores, que no són turistes? Com va?
Bueno, al final... també t'has de fiar una mica del que te digui la gent. No, suposo que tenim una presumpció d'innocència si la gent diu que són treballadors i les impressions que té l'inspector és que diuen la veritat, normalment serà així. També és veritat que no és el mateix quan veus una família de turistes que quan veus una família de gent que no està aquí de turisme. Ja veus el cotxe que té, la moto que té, si és de lloguer, si no, si hi ha roba penjada, un parell de coses que d'alguna manera te puguen fer sospitar. Això també va en la visió que tingues inspector, que és que arriba allí i diu, vale, aquí me l'estan intentant colar o no me l'estan intentant colar.
Bé, diu que en el primer sorteig van entrar 50 habitatges, entenc que tant rústic com en nucli urbà, o sigui, tant apartaments com cases en rústic, o com va això?
En principi, els primers 50, no vull dir malament que a voltes me confonc, els primers 50 van ser en rústic i ara han fet 25 en urbà.
Això en el mes, només en el mes de maig, eh?
Sí.
El més o menys la ràtio seria aquesta, uns 75 habitatges per mes?
Bueno, ara mateix, com el segon inspector acabava d'entrar i estàvem intentant coordinar una mica les seccions, potser varen fer una mica menys de via al principi, però més o menys podríem dir que aquesta és la ràtio, sí.
I d'aquests 75 habitatges que han entrat per sorteig en aquestes inspeccions, per sorpresa, per comprovar doncs, que els habitatges realment s'empren per allò que es diu que s'empren, no sé, s'ha detectat alguna irregularitat, tenir algun expedient obert, com ha anat?
Bueno, tenim en compte que també es fan inspeccions de les denúncies que entren en el forn, el portal de denúncia anònima que vàrem habilitar, que per cert segueix obert, segueix habilitat i està donant bons resultats. En total s'han detectat 4 irregularitats. Quan diem que hi ha 4 irregularitats no vol dir que siguin vivendes que no tenien llicència i que s'estan llogant com a turístiques. Vol dir que bueno, una volta arriba l'inspector, pues, l'inspector ha de fer la seva feina i comprova, i a voltes pues, detecta que hi ha un llit més, pot detectar que hi ha alguna cosa que no correspongui, que s'anunci online tenia algun defecte de forma, i aquestes coses són les que llavors pues, ens porten a fer expedients. En les inspeccions presencials que han fet fins ara, des de que va entrar el segon inspector, hem trobat dos possibles irregularitats que podrien acabar derivant en un expedient sancionador. Això dependrà del procediment que segueixin, i també en el mateix període hem trobat dos denúncies que possiblement podrien també derivar en expedients sancionadors.
D'acord, o sigui, d'aquestes 75 inspeccions n'hi han hagut dos i dos. Dos casos, no?, en què s'han doncs, obert, diguem-ne, diligències per part del Consell i que això podria concloure amb un expedient sancionador, ja veurem. I després, pel que fa a les denúncies anònimes, diria que aquest 2026 n'han entrat 5 i d'aquestes 5, 2 també podrien acabar amb un expedient sancionador. Ho he resumit bé?
Sí, més o menys.
Molt bé. Bé, pel que fa a la dotació del Consell de Formentera, recordem que tenim un cap d'inspecció, no? Que té unes funcions transversals, diguem-ne, en diversos departaments, no només turístic. I després hi ha un inspector purament turístic, que això sí, diria que treballa només mig any, és correcte?
Sí i no. El cap d'inspecció és el principal inspector turístic de Formentera. Ell coordina, a més, la feina de tota l'àrea d'inspecció. Tenim un inspector cedit del Consell d'Eivissa que està 6 mesos, i llavors tenim els altres inspectors que no fan tarees pròpiament de turisme.
Bé, al respecte de la tasca que s'està fent des de la Inspecció Turística del Consell de Formentera, vostè apunta que hi ha 4 casos que podrien acabar derivant amb expedients de sancionadors. Ho dic perquè llegíem també el diari d'Eivissa que des de mitjans de febrer s'ha aixecat una sola acta per tema de lloguer turístic il·legal. Vull dir, com cas? Vostè parla de 4, el diari d'Eivissa parla d'una, com va això?
Bueno, jo li dono les dades que jo tinc, no sé quines dades té el diari d'Eivissa.
Home, entenc que les treu del Consell de Formentera.
Bueno, jo li dic, jo li parlo de les dades que jo tinc i les dades que jo tinc i que venen directament del cap d'inspecció són aquestes. Si a lo millor tenen dades desfasades, a lo millor no les han actualitzat.
Ah, bé. O sigui, podríem dir que a dia d'avui són 4 les actes que s'han aixecat?
Sí.
Per lloguer turístic il·legal o per diverses casuístiques?
Per diverses casuístiques. M'apareix que de lloguer turístic il·legal crec recordar que no n'hi havia cap, però tampoc ho puc dir 100% perquè una de les denúncies d'esform estic segura que no era per lloguer turístic il·legal, sinó que hi havia alguna irregularitat, i l'altra no me'n recordo bé de quina va ser la casuística que tenia.
Recordeu que teniu aquest enllaç per fer aquestes denúncies anònimes. En quines casuístiques serien adequades per poder notificar el Consell de Formentera? Estem pensant en lloguer turístic il·legal, però hi ha altres també?
Bueno, realment Esportal es va crear amb aquesta finalitat, és a dir, vaig conèixer una casa que en principi no té placa, que en principi no s'hauria de llogar turísticament, i estic detectant un moviment que, bueno, me preocupa, me molesta, perquè sóc vesí, perquè en principi per la causa que siga, i pots fer la denúncia. Evidentment també pots compartir un enllaç que penses que pugui ser sospitós, doncs els inspectors el comproven a partir de registres, comproven que estiga bé. També ara tenim la nova notícia de la sentència del Tribunal Suprem que vaig estar aquí comentant en sa companya fa un parell de mesos sobre el número de registre únic, a veure si era necessari, si no era necessari. Pues, coses d'aquestes són les que es poden fer. Ara sabem que, com bé dèiem i com bé defensàvem, el número de registre que serveix és de la comunitat, que té la competència, i no un número estatal que duplica la feina i la complexitat de fer un anunci per a aquell que té les coses bé i per a aquell que té les coses en vigor. Al final es tracta d'organitzar el nostre mercat, de tenir un sistema ordenat on puguem els que tenen llicència anunciar-se sense tenir que fer duplicitat de documentació, sense tenir que fer cada vegada més complexa una feina que bueno, que a poc es va fent més complicada, i mos hem dat compte que bueno, hi ha una sentència del Tribunal Suprem que mos ha donat la raó.
Així és, recordem, el Tribunal Suprem ha declarat nul el registre únic d'arrendaments de curta durada, turístics o de temporada, ja que considera que l'Estat no té competències per establir un registre nacional que se superposa als registres autonòmics existents en matèria d'arrendaments o de lloguers turístics. Bé, escolti'm, en matèria d'habitatge hi ha alguna novetat? Hi ha diversos assumptes. Primer de tot, a veure, l'Estat ha anunciat un paquet de finançament per a les comunitats autònomes. En el cas de les Illes Balears arriba a gairebé 170 milions d'euros. Això arribarà a Formentera, i de quina manera, en té idea?
Jo del que anuncia aquest estat, la veritat que me'n fiaré poc, perquè bueno, s'han promès milions i milions i cents de mils d'habitatges durant un munt d'anys i no n'hem vist cap. Aquí veiem que els procediments, a més, dins de la mateixa administració es fan cada vegada més complexes, cada vegada és més difícil fer habitatge públic, requalificar terrenys, dotar en els ajuntaments, o en aquest cas el Consell de Formentera, amb partides per poder comprar terrenys i poder edificar, i de lo que faci aquest estat, que m'aguardaré els adjectius perquè no venim a parlar d'això, no valoraré gran cosa. Al final aquí veiem que tenim poques ajudes normalment per poder comprar, per poder construir. Tenim ara Sibavi que està tancant amb el Consell de Formentera la cessió dels terrenys per fer algun habitatge més, però d'aquí no passa, no mos arriben ajudes des de l'Estat central.
Bé, parlant també d'iniciatives d'habitatge públic, recordem que el govern balear té un projecte per construir habitatge públic a Espujols, en un solar cedit pel Consell de Formentera. Hi haurien com dues promocions bessones, no? Una d'habitatge públic per ciutadania en general. L'altre dia el president Portas parlava entre 60 i 90 apartaments, encara s'acaba de concretar, i d'altra banda al costat un altre entre 30 i 40 apartaments més per personal docent que exerceixi a la nostra illa. En quin punt estem d'això? S'han cedit ja els terrenys oficialment? Com està això?
Hasta on jo tinc constància, no, això és una cosa que es fa des de la Conselleria de Territori i Urbanisme, i en principi no tenim novetats.
Bé. D'altra banda, pel que fa a la construcció d'habitatge públic que està paralitzada des de l'estiu del 2024 a Sant Ferran, el govern balear va anunciar que es reactivaria la construcció aquest estiu. Estaven pendents de si el Consell de Formentera permetia o no una mena d'exoneració de la moratòria de construcció en nucli urbà en plena temporada turística. Com està això?
Això està en el mateix. La Conselleria d'Urbanisme és la que té la darrera paraula, però bueno, també entenc que en temporada turística pues a voltes és una mica complexa permetre aquest tipus d'actuacions, però també sé que Sant Ferran no és el principal nucli turístic com a tal. De fet, pràcticament no hi ha turisme, que no és que sigui una cosa ni bona ni dolenta, simplement és una realitat, però no és una cosa que depenga de la Conselleria d'Habitatge. Al final, nosaltres ens encarregant de transmetre les ajudes i de donar orientació en els ciutadans que necessiten d'algun tipus d'orientació, d'algun tipus d'ajuda, consells legals, problemes amb els llogaters, o al revés, amb els llogataris, resolució de conflictes, i aquella és la funció que nosaltres podem fer.
Això ho feu, entenc, a través de l'Oficina d'Habitatge?
Sí.
Com està l'Oficina d'Habitatge? Vull dir, perquè hi havia hagut molta crítica aquí per part de l'oposició, en el sentit de que si estava tancada, si no donava prou hores. En quin punt estem ara de l'Oficina d'Habitatge? Recordem que es troba a l'edifici del centre de dia, no? Diguem-ne.
Correcte, l'edifici del centre de dia, darrere de l'hospital o al costat de la sala de plens, com ho entenguem més fàcil. Bueno, es troben en el mateix estat, amb l'única novetat que anunciarem dilluns, perquè estem una mica reformulant el funcionament. Fins ara hi havia una tècnica allí tot el dia que no rebia pràcticament sol·licituds. Potser venien una o dues persones cada mes a fer alguna consulta per parlar en la tècnica d'habitatge, i llavors està la lletrada, que és la que resol qualsevol dubte que jo tinga constància no atès a ningú des de fa mesos. El que volem fer és fer un punt d'atenció en primera instància, on es podrà derivar a qualsevol persona que tinga algun dubte, alguna necessitat, a l'organisme que corresponga. Perquè sí que és veritat que per si va a per exemple, que ve un dilluns cada dos, hi ha més sol·licituds, perquè és allí, en la persona que ve de si va a és on tu te subscrius en el llistat de demandant de vivenda de protecció oficial. Què vol dir això? Que cada dos dilluns ve la persona que te pot registrar en aquest llistat. Per això tu te pots demanar cita prèvia via telefònica o via e-mail, i el que farem serà posar en el punt del mostrador del centre de dia un primer contacte, perquè la gent no tenga necessàriament que passar en la tècnica o en l'auxiliar que estiga d'habitatge, que seguirà estant allí dins de l'oficina d'habitatge. La lletrada seguirà tenint un despatx privat per poder atendre les qüestions quan n'apareguin més concretes o més confidencials, i a més posarem un punt de primera instància per poder derivar la gent sense que tinguin que perdre el temps demanant una cita que potser no era necessària.
O sigui, sense haver d'anar cada dos dilluns a que vingui el tècnic de l'IBAVI, ens podrem, per exemple, inscriure com a demandants d'habitatge públic.
Bueno, no sé si es podrà fer directament així. Com a mínim podran fer que la gent tinga un punt de referència res més arribin en el centre de dia, que és on es troba l'oficina, per saber si és allí on han d'anar o si és a una altra banda, perquè hi ha voltes també que la gent ve amb una mica de desconeixement, no? Pot arribar algú que diga: mira, tinc un problema amb el meu contracte, amb el meu llogater, que me vol tirar fora, que és que no sé, o qualsevol circumstància, o mira que he de depositar la fiança del meu contracte, que això també és una cosa que faci babi. Entonces estan preparant també la cartelleria per orientar, perquè sigui més senzill i que es vegi més clar quines són les funcions de cada un, i allí directament inclús dir: mira, pues aquest és el telèfon que pots telefonar directament per sol·licitar això, o ja pots agafar cita directament aquí en la lletrada o amb el tècnic o amb l'auxiliar que correspongui.
Quina casuística us arriba en aquesta oficina de l'habitatge?
Com te deia, són molt poques les qüestions que estan arribant.
Estem parlant de 3-4 al mes?
Inclús menys, per el que me diuen.
Caram, quin horari té?
En principi està fins a fa uns mesos estava tots els dies, o com estava realment allí a l'oficina fent altres funcions. El que varen fer és posar un horari més concret per veure si així centralitzàvem l'atenció i l'interès, però segueix fent-ho i fas dilluns de cada setmana.
O sigui, obre un dia a la setmana?
No. La tècnica va allí en persona un dia a la setmana.
Sí.
Mentrestant queda un auxiliar quan no està la tècnica, que pot fer les mateixes funcions que la tècnica, perquè al final la tècnica és auxiliar, les funcions que poden fer sense passar per la lletrada són les de donar a conèixer les ajudes que pugui haver en cada moment. Llavors, la lletrada és la que té que resoldre els dubtes i llavors tenim la persona de Sibavi, que és la que fa totes les coses de Sibavi.
O sigui, tenim una tècnica, un auxiliar i una lletrada. Correcte, d'acord. I l'oficina d'habitatge, quin horari té? Quan diem, Pep, pots anar allà tal dia, o Marieta, pots anar allà...
Tu pots anar en qualsevol moment.
O sigui, de dilluns a divendres, què, de 8 a 2 o com va això?
Sí, és horari habitual que té centre de dia, que m'apareix que és de 8 a 2, tu pots estar allí.
De 8 a 2?
No sé si l'atenció es dona de 8 a 2 o de 9 a 2, aquí la veritat que m'acabes d'agafar.
Bé, en tot cas, bé, cada dia fins a les 2 i no sabem si comença a les 8 o a les 9, bueno... clar, Déu-n'hi-do, és una dotació important, un lletrat, una tècnica i un auxiliar per menys de 3 o 4 demandes al mes. Què li pareix això?
Bueno, jo crec que al final això és una cosa que hem dit moltes vegades, que està molt bé dotar una oficina d'habitatge amb personal tècnic i necessari, però aquestes persones no poden estar de braços creuats, entonces tenen altres funcions. No només està en habitatge, per exemple, els lletrats en el consell es cassetgen i duen diverses àrees, la tècnica està també col·laborant amb altres àrees i el personal auxiliar també està col·laborant amb altres àrees, és a dir, quan no tenen demandes, doncs estan fent altres coses. Perquè si no tindria sentit tenir tres persones allí de braços creuats. I ara mateix el que farem serà posar també un altre punt de primer contacte en el mostrador, que tot i que farà coses d'orientació i d'atenció al públic, no és que sigui una persona dedicada a habitatge, però és una persona que estarà col·laborant també en donar un servei.
I ja porta 3 anys al capdavant de la Conselleria d'Habitatge. Bé, el panorama de la dificultat de l'accés d'habitatge no millora a Formentera. Veu alguna manera de posar-hi, no dic solucions, però dic almenys de reduir el greu problema que tenim en aquest camp?
En vaig moltes, però les maneres al final també tenen que anar de la mà d'uns canvis que aquí a Formentera tenim un model d'illa que volem mantenir i que no són sempre compatibles amb les solucions que ens agradarien. Jo des del primer dia quan vaig entrar vaig dir que això no tindria solució i que no ens hem d'enganyar. O sigui, que es poden fer pal·liatius, es poden dar solucions concretes a persones concretes, que és, per exemple, quan es fa unes vivendes públiques, si en fas 60, doncs estàs donant 60 solucions concretes, però no estàs solucionant un problema que és que la demanda és molt superior a l'oferta. Una solució, jo sempre poso un exemple extrem i la gent entén la ironia de l'exemple, perquè si no les coses es treuen de context, però és perquè s'entenga, no? Si ara mateix agafam allí en el parc natural, feim un rascacels de 80 plantes i feim vivenda, acabam amb el problema d'habitatge. Però volem això? No. Doncs això és una mica perquè s'entenga, no? Tenim un problema que és una illa fràgil a nivell mediambiental, a nivell ecològic, i que apostant per la sostenibilitat i un model poc construït i més alliberat de lo que són les grans ciutats. Entonces, si el que fem és apostar per això, per pujar cada vegada més la parcel·la mínima per poder construir, els requisits per construir cada vegada són més elevats, no podran fer més vivenda. Entonces, si volem que hi hagi més gent visquent a Formentera, o es fa més vivenda o no n'hi caben. I això no vol dir que diga, pues, te'n vas de Formentera si no hi caps, no? Al final és un equilibri que mentre hi ha oferta i demanda, pues sempre hi ha algú que està allí a l'impàs de estic o no estic, estic o no estic. Que no és una cosa que siga bona ni agradable, sobretot per la gent que està en aquella situació. Però hem de ser realistes i hem d'assumir que jo crec que aquí a Formentera tothom coneix la realitat que tenim. I el que no podem tampoc fer és agafar totes les vivendes i dir només seran o per turisme o només seran per habitatge, perquè entonces també rompem l'equilibri. És una cosa molt difícil de trobar, és una cosa que, bueno, que els anys i les actuacions anteriors ens han portat aquí on estem, i el que hem de fer és ser conscients de la fragilitat que tenim, és que tenim vivenda, agrair que tenim la sort de poder tenir vivenda, i intentar aconseguir que, bueno, que ens donin ajudes com les que parlaves des de l'Estat, que a veure si és veritat que acaben arribant, perquè es puguen comprar més terrenys i que alguna vivenda més es pugui fer com a mínim per garantir que els cossos de l'Estat que ens donen servei a tots els residents, com són policia, com són metges, com són professors, puguen tenir vivenda i que els treballadors que també ens fan falta per mantenir el teixit empresarial de la nostra illa també puguen tenir vivenda.
Per generar un millor accés a l'habitatge a Formentera, l'alternativa, l'única alternativa que veu és construir més?
Evidentment, no és l'única, però hem de buscar, com deia, un equilibri entre el teixit empresarial, la sostenibilitat i el benestar de les persones. Si destinem habitatges que ara mateix s'estan destinant a altres usos, com puguen ser els treballadors de temporada, com puguen ser a turisme, o com puguen ser a coses relacionades amb el que genera els ingressos, estarem tenint una reducció d'ingressos i farà que a la llarga no necessitem tant de personal. Entonces, quan tu ataques a font d'ingressos, també estàs atacant les necessitats. D'altra banda, tenim una altra situació. Formentera té un preu de les vivendes elevat. Entonces, qui pot comprar una vivenda ara? Gent que realment no és que vengui aquí a viure perquè té necessitat, sinó és que pot comprar una vivenda, és gent que té la possibilitat i diu m'agrada Formentera perquè a més és un lloc on agrada venir a viure, i aquesta gent compra vivenda. Claro, el que no podem fer és agafar i dir no, mira, tu que tens la possibilitat i has comprat una vivenda a Formentera, te la llevam perquè li fa falta un treballador. Tampoc es pot fer això. Vivim en un estat de dret, amb unes drets i unes obligacions.
Ningú està parlant d'això.
No, però jo li dic les possibilitats que tenim.
És una mica, perdoni, però és una mica demagògic que em plantegi un escenari que ningú planteja, que és robar una propietat privada.
Bueno,
no sé què refereix.
Sí que s'ha plantejat prohibir la compra de vivendes a estrangers.
Això és diferent.
Vale, però si li prohibeixes a l'estranger, d'alguna manera també estàs dient que les vivendes només han d'anar per un cert públic. Jo li dic les possibilitats que hi ha. És o en faig més, o la que hi ha la faig servir per una altra cosa. I la que està fent-se servir per una altra cosa pot ser que s'estiga fent servir per un treballador, per un turista o per algú que se l'ha comprat i la vol disfrutar. En qualsevol cas l'has de llevar a algú. Doncs jo el que dic és que en el treballador no li pots llevar perquè la necessita per treballar i per mantenir el teixit empresarial. En el turista, si li lleves en el turista, estàs reduint la demanda de feina i a la llarga estàs reduint la necessitat dels treballadors. I en el que l'ha comprat per viure-hi, no li pots llevar perquè té el seu dret de tenir-la. Doncs, quina solució tenim? O atacar una d'aquestes vies que jo no les veig possibles, o fer més vivenda. Però no crec que fer més vivenda a la llarga sigui la solució. Tenim un problema i és que vivim en un lloc que tothom vol venir a viure, perquè és un paradís, a més el venem com un paradís.
Jo diria que el problema és un altre, el problema és que vivim en un lloc on les pròpies persones que viuen en aquell lloc no poden viure-hi. Estem parlant de metges, de professors, de docents, periodistes, botiguers, el que vulgui.
Sí, sí, evidentment, però...
O sigui, és un pas anterior el que vostè apunta. No és que vulgui venir molta gent, és que els que ja hi vivim aquí tenim problemes a l'accés a l'habitatge.
Ja, però aquí fa 40 anys no hi havia un problema a la vivenda. El problema és que cada volta hi ha vengut més gent a viure i com ha vengut més gent a viure s'han hagut de dotar de més serveis, de més professors, de més metges, pels que vivien abans i pels que han començat a viure. I això fa que cada vegada més vivendes estiguen ocupades per més tipologies de persones. Professionals, treballadors o turistes. I això que ens porta? A que falta vivenda. Però això ja ho sabem, aquesta és la problemàtica i aquest és el difícil equilibri amb el que ens toca lluitar en una illa que està rodejada de mà i que el pròxim accés és una altra illa que també té un problema d'habitatge. Doncs, a part que el problema d'habitatge no és només local, el problema que tenim és que nosaltres no tenim un extra ràdio on es pugui anar la gent. I assumir la realitat crec que és la primera passa per entendre quina és la magnitud del problema que tenim a Formentera. I és que no és un problema que es pugui solucionar d'avui per demà. És un problema intrínsec i que d'aquí 20 anys el seguirem tenint i d'aquí 40 anys, si el món no se'n va a pique, el seguirem tenint.
Escolti'm, ja per acabar, conseller, deixi'm un parell de coses. Una d'elles, recordar, fins diumenge tenim en marxa les setmanes gastronòmiques. Enguany amb rècord de participació, 21 establiments. Espavileu perquè és divendres, dissabte i diumenge, ja està. Això ho organitzeu vosaltres en col·laboració amb la Pimef? No sé, com està anant, què li arriba del feedback d'aquests dies?
Bueno, la veritat que no tinc el feedback d'aquests dies, fins que no acabin les setmanes no passam a veure com han anat, per veure el número d'enquestes, el número de participació i també...
Oi, els premiats?
La visió dels restauradors. I
hi ha premiats comensals i restaurants, recordem.
Exacte, els dos primers restaurants s'enduen respectivament 1.500 i 1.000 euros com a premi i els guanyadors que hagi participat en almenys dos restaurants fent la votació al final amb la foto del tiquet s'endurà 500 euros. Jo crec que la veritat que és un èxit que hi hagi 21 restaurants aquest any per visitar en dues setmanes, el que ens fa pensar que alguna persona ja m'ho ha demanat, a veure si això es podria inclús allargar més, perquè clar, és que no me dona temps a visitar-los tots, que és una cosa que, bueno, que haurem de plantejar amb el sector a veure que li pareix per final de temporada.
Recordeu, menús a preu tancat, 28 euros amb menús inspirats amb la gastronomia formentera i amb productes de proximitat. Escolti'm, i ja per acabar, conseller, estem a un any d'eleccions. S'ho ha pensat si el tornarem a veure en llista electoral?
Jo no me tornaré a veure en llista electoral, això ho podeu tenir clar. Jo, la veritat que... Bueno, ha estat una legislatura difícil, ha estat un temps convuls i... Un entra, a més quan és jove, entra en política amb uns ideals, amb una forma de pensar, també venguent del món privat, pensant que es poden arreglar o canviar algunes coses, i entres i te dones un bany de realitat de com està tot fet, això ja és una visió personal, però de com està tot retorcit perquè no es puguen canviar les coses i per tenir més i més dependència cada vegada de més burocràcia per sempre estar allí aferrat d'alguna manera i bueno, al final es complica inclús la contractació de personal, com hem estat dos anys per contractar un inspector, es complica qualsevol compra o contractació que vulguis fer quan saps que és necessària i jo a voltes pues, puc ser més o menys polèmic, no?, amb algunes declaracions, però hi ha actuacions a voltes que s'han de fer, igual que quan estàs criant a un nene o quan estàs ensenyant a algú, hi ha coses que s'han de fer d'una manera perquè saps que és la manera correcta, però en política no les pots fer així perquè això te fa perdre vots. I jo aquest tipus de... aquesta filosofia no acaba d'anar enlloc. Jo la veritat que animo molt en els que quedin i en els que entrin, perquè és una lluita constant de barallar-te amb altres administracions, a voltes inclús en temes de premsa o a voltes inclús en qualsevol cosa, però no està fet per tothom això i bueno, jo agraeix que el recolzament que vàrem tenir en les urnes en el 23, també demanar disculpes per bueno, per les coses com hagin pogut ser i les coses que hem promès i no hem aconseguit donar a la gent, però bueno, al final qui fa el que pot no està obligat a més.
Artal Mayans, conseller de Turisme i Habitatge i Noves Tecnologies, no, també?
I Inspecció.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.